Mapamundi. El reportatge.
40 anys de la revolució islàmica, una revolució troncada?
Crits de mort al Shah en la revolució que fa 40 anys va derrocar el règim de Reza Pahlavi. L'últim Shah de Pèrsia va abandonar l'Iran a mitjans de gener del 1979, després de mig any de vagues i manifestacions que paralitzaven el país. El descontentament amb el Shah, però, existia des d'anys enrere i la celebració el 1971 dels 2.500 anys de l'imperi persa amb una gran festa a Persèpolis va ser un detonant. Es diu que l'espectacular festa va costar uns 100 milions de dòlars. Es va construir un aeroport perquè hi poguessin arribar els mandataris mundials i es va servir menjar i xampany comprat en un luxós restaurant de París. Però com era la vida diària a l'època del Shah?
Anaïta Nasir, politòloga iranocatalana.
Hi havia una part de la població que vivia molt bé i una immensa majoria de la població que vivia en situació de subdesenvolupament. Aleshores, la gent que era molt afortunada, que eren molt pocs, tenien un estil de vida molt occidental, perquè el Shah es va apropar molt a Occident i aleshores tota la seva política i la seva manera de fer estava occidentalitzat. I de fet, Teheran era com una París hipermegamoderna de l'època.
A banda de la important desigualtat econòmica, també hi havia molta corrupció, afavorida pels beneficis milionaris de la venda del petroli.
Yasemin Mater, exiliada iraniana, exmembre del moviment comunista Fedayeen, investigadora sènior en computació de la Universitat d'Oxford.
Si no estaves ficat en política, hi havia una llibertat relativa per a la gent en la vida quotidiana. Però si t'involucraves en política i en l'etapa final del Shah, qualsevol cosa es considerava política, et detenien i t'empresonaven. També hi havia molta corrupció al voltant del Shah. La família reial, la cort, tenia molt de poder.
El Shah es va convertir en un sumptuós monarca autoritari, sostingut per una de les policies polítiques més poderoses de l'època, la SABAK. El periodista polonès Richard Kapuscinski ho explicava al seu llibre El Shah o la desmesura del poder.
L'Iran era el país de la SABAK i, tanmateix, la SABAK actuava com una organització clandestina. Apareixia i desapareixia, esborrava les seves empremtes, no tenia adreça. La SABAK censurava la premsa, els llibres i les pel·lícules. Governava els centres d'ensenyament, a les oficines i a les fàbriques. Era un enorme monstre que ho envoltava tot en les seves xarxes. Tenia 60.000 agents i 3 milions d'informadors que denunciaven per guanyar diners, per salvar-se, per tenir feina o per aconseguir un ascens. La SABAK només rendia comptes davant del Shah. Els qui estaven per sota del monarca estaven totalment indefensos davant la policia.
Des de l'exili, Khomeini lidera la revolució i 15 dies després de la marxa del Shah torna a l'Iran aclamat per milions de persones. La revolució iraniana havia sorgit de grups molt heterogenis, però es va acabar imposant l'islamisme de Khomeini.
Hi havia comunistes, hi havia republicans, islamistes, hi havia socialistes. Tots aquests tenien solament un eix vertebrador, que era fer fora el Shah i canviar la situació de la majoria de població. La gent estava realment molt dolguda, tenia molt de ressentiment, perquè és que la situació era insostenible. Tota la gent que estava en contra es va unir per això, però en veritat no tenien res més en comú.
Després de la revolta, el principal objectiu dels islamistes era atacar les altres forces de l'oposició, dominar el govern i assegurar-se que ells tenien tot el poder. Això va provocar que durant 2 anys hi hagués molta repressió, assassinats, execucions, no només de gent del règim anterior, sinó també treballadors, gent d'esquerres, liberals, de tots els sectors.
40 anys després de la revolució islàmica, l'Iran continua controlat pels ayatolàs. La repressió contra la dissidència, fins i tot dins de les seves files, és brutal. A més, tenen un gran control de la població.
Tenen una estructura total de suport perquè utilitzen, per exemple, les mesquites per organitzar els seus seguidors. I això és més intel·ligent, més efectiu que la policia o l'exèrcit tradicional, perquè controlen molt bé el que passa i poden aturar l'oposició des de la base, a nivell local.
La societat iraniana actual està descontenta, sobretot per l'atur i la inflació. Les dones i els joves podrien desestabilitzar el règim, segons Anaïta, però no volen una altra revolució.
Els iranis volen viure bé, volen tenir perspectives de futur. El que no els agrada és que els, des de fora se'ls digui el que han de fer. Però la gent no està contenta, la gent viu malament, menys una petita esfera de la gent que viu al voltant de la riquesa del poder. Però la majoria de gent no està contenta, la majoria de la gent vol un canvi. Però potser el que no volen és una altra revolució, perquè els fills de la revolució veuen que la revolució no va ser com es deia que havia de ser.
És un reportatge de Mireia Sala, muntatge musical de Jordi Galbany, disponible al podcast de Catalunya Ràdio.